creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Sent l'emoció de la carretera amb Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
Arriba la traca final del Black Friday de Conforama. Aprofita els dies sense IVA en electrodomèstics del 24 al 27 de novembre. Conforama.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 2:15, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 2:15, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Amb Gerard Ballera.
Bona nit, passen 2 minuts de les 11, continuen els esports a RAC1, ara temps de Tu diràs fins a la 1 de la matinada per repassar i analitzar la jornada esportiva d'aquest dissabte, després sobretot de l'empat del Barça 1-1 al camp del Rayo Vallecano a primera hora de la tarda. Un punt insuficient en un altre partit en el qual es llença la primera part a les escombraries. I no és que sigui ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que passa aquesta temporada. Xavi diu que el problema és la mentalitat de l'equip. Un dia potser sí, dos dies potser també. Però si contra el Mallorca, el Granada, l'Alavés, el Celta, el Rayo, el Shakhtar, la Reial Societat, tots aquests dies el problema ha estat la mentalitat i les ganes d'anar pel partit, no sé si l'argument s'aguanta. De debò, una plantilla i uns jugadors que han guanyat una Lliga i una Supercopa la temporada passada ara tenen la panxa plena de guanyar títols i per això surten al tran-tran, a veure-les venir? Sota el meu punt de vista, el Barça té un problema de joc i de creació ofensiva, especialment. I el té ara, el tenia també a principi de la temporada i el va tenir en alguns moments de la temporada passada, que és veritat que va guanyar la Lliga totalment merescuda. I aquí, si ho veieu, podem parlar de mil factors. I també podem parlar de l'arbitratge. Quina llàstima que la valoració del primer trimestre arbitral fos la setmana passada. Quina llàstima, perquè m'hauria agradat veure el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el senyor Medina Cantalejo, justificar el que és injustificable, un penal a Rafinha com una casa de pagès. De seguida obrim tertúlia i ho comentem tot plegat abans, com sempre, com cada dissabte, repàs ràpid els resultats d'aquesta jornada a la primera divisió masculina de futbol. Acabem de viure el Superesports, Atlètic de Madrid 1, Mallorca 0, amb gol de Griezmann. Getafe 2, Almeria 1 i València 0, Celta 0, a banda del Rayo 1, Barça 1. La classificació de primera, el Girona, líder, dormirà líder també avui, 34 punts demà. Juga el Madrid, que és segon, 32 punts pel Real Madrid, demà juga al camp del Cádiz. I l'Atlètic de Madrid s'ha col·locat tercer, té 31 punts, els mateixos que el Barça, que és quart, però per la diferència de gols l'equip matalasser està per sobre la classificació. L'Atlètic de Madrid, que a més té un partit pendent, un partit menys que el Barça, que encara l'ha de jugar, el jugarà a finals de desembre, recordo, a casa, al Metropolitano, contra el Sevilla. Cinquè, l'Atlètic Club de Bilbao, 24 punts. Sisè, la Reial Societat, amb 22. I a la zona baixa, Sí, avui el Celta, tercer per la cua, ha sumat un puntet, però no li serveix per sortir de la zona de descens. 8 punts al Celta, penúltim al Granada amb 7, i atenció, l'Almeria, que té només 3 punts, després de 14 jornades i encara no ha guanyat cap partit, tampoc amb Gaizka Garitano a la banqueta. A segona, per cert, s'ha acabat fa només uns minuts, un partit entre dos equips de la zona alta, Llevant 3, Eibar 1. En futbol internacional, estem pendents també aquesta hora de l'estat físic d'Ansu Fati, el davanter del Brighton, cedit pel Barça. S'ha lesionat aquesta tarda al camp del Nottingham Forest, l'han substituït a la primera part, semblava una lesió muscular al bessó dret. Demà en sabrem alguna cosa més perquè li faran proves. El nou líder de la Premier és l'Arsenal, que ha guanyat 0-1 al camp del Brentford, líder en solitari amb 30 punts, aprofitant també l'empat a 1 entre el Manchester City i el Liverpool a l'Etihad. A Itàlia, en la victòria del Milan contra la Fiorentina, notícia històrica, un nano de 15 anys, es diu Francesco Camarda, s'ha convertit en el jugador més jove de la història de la Sèrie A. I al Brasil, d'aquí a mitja hora mal comptada, comença un partit de la Lliga Brasilera entre l'Atlético Paranaense i el Vasco da Gama, amb Vitor Roque a la banqueta. El davanter fitxat pel Barça, avui podria tornar a jugar després de la lesió que es va fer el 22 de setembre. Deco, per cert, ha confirmat el que fa uns dies que us expliquem, que la direcció esportiva té la intenció d'inscriure el brasiler al mercat d'hivern, aprofitant la baixa de Gavi. Tot plegat en un dissabte en el qual Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de València de MotoGP i allarga, per tant, fins demà el desenllaç del campionat. Després li preguntem al Quim Salvador quines són les combinacions que necessita Martín per esgarrapar-li el títol a Bagnaia, que és qui ho té més de cara. A més, la temporada de Fórmula 1 també s'acaba demà. La pole del Gran Premi d'Abu Dhabi és o sorpresa per Max Verstappen, i també tenim definida la final de la Copa Davis de tennis. La jugaran demà Austràlia i Itàlia, que ha eliminat la Sèrbia de Djokovic en la segona semifinal. Sinner li ha guanyat l'individual a Djokovic i també després el dobles amb la seva parella. I us recordo que aquest any hi ha un nou sabor de brownie amb nous pecanes en els torrons solidaris de RAC1. Tornen els torrons solidaris, s'assumen aquests nous sabor de brownie amb nous pecanes a les altres dues varietats, el clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies. Tots boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. Consulteu els punts de venda i supermercats a racu.cat i a vicenç.com. 7 minuts per sobre de les 11.
Xiula el senyor Munuera Montero. Al final del partit a Vallecas i a la sintonia de RAC1, Rayo 1, Barça 1. El Barça que deixa escapar dos punts més, aquesta vegada a Vallecas, es complica la vida per intentar repetir títol. Un títol que va aconseguir la temporada passada.
Han passat les hores, han passat unes quantes hores ja després d'aquesta ensopegada del Barça a Vallecas. Rayo Vallecano 1, Barça 1. Dos punts que perd el Barça en aquesta visita al camp del Rayo Vallecano. Hola, Jaume Marcet, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
És un sotrac, és una crisi de joc, és una mala ratxa. Que, com definiríeu el que li està passant al Barça a nivell global, eh? Després ja entrarem, diguéssim, en el problema específic i comentarem també el que ha dit Xavi. Però què és el primer que us ve al cap quan veieu avui el partit del Barça?
A veure, jo crec que el partit d'avui ha estat millor que possiblement el de l'Alavés i el de la Real Societat, no molt més, però sí millor que aquells. Aquells es van guanyar per per una acció a l'últim minut d'Araujo i l'altra per uns 20 minuts més o menys bons. I avui no s'ha pogut guanyar, no s'ha pogut remuntar. Jo com coincideixo amb el que deies tu quan començava el programa, que el problema no és ni de mentalitat, ni de pressió, ni res d'això. Jo crec que el Barça té un problema de joc. És evident, perquè no és un partit. Són uns quants partits que el joc no és bo. I en una lliga que recordo que vam començar dient que quan, a principi de temporada, que pintava una lliga que els grans es deixarien pocs punts, el Barça fora de casa li costa molt guanyar i s'ha deixat 8 punts, 4 empats amb equips que quan comença la temporada són candidats a lluitar pel descens. Ha deixat empatat a Mallorca, Granada, a Getafe i al camp del Rayo. Per tant, tot això és donar-li un avantatge gran als teus rivals, i tots aquests partits són perquè t'ha faltat joc i el que deies tu, sobretot oportunitats de gol.
A mi avui, si més que joc, perquè jo crec que la segona part l'equip no ha jugat malament, el que em falta és regularitat. És dir, jo entenc que hi hagi un partit que no estàs fi i el següent ja recuperis el to, però és que no hi ha 90 minuts que diguis, són 90 minuts d'un mateix to. O sigui, l'equip té masses altibaixos, o sigui, els primers 25 minuts a mi em semblen molt fluixos, i després a poc a poc vas agafant el ritme, però clar, al final després remuntar és molt complicat. Per mi la segona part tampoc és una meravella, és una segona part correcta. Si tu mantens el nivell de la segona part tot el partit, jo crec que és suficient per guanyar Vallecas i bé, però clar, és que no ho aconsegueixes. Llavors, clar, o si tens una segona part excel·lent, potser ja en tens prou, però és que no aconsegueixes tenir una regularitat en un mateix partit, i això a mi és el que em sorprèn. I jo crec que Xavi un dia pensa que és culpa de la premsa, l'altre de la mentalitat, l'altre no, perquè ell, jo crec que ell mateix no entén com és. Jo puc entendre el tema del joc, sí, és veritat que no juguem bé, però hi ha moments que sí que jugues bé, però el que no entenc és com això no ho pots allargar més en el temps, sense ser ni molt menys un excel·lent, però com a mínim, no ho sé, és un 6 i mig, un 7, però és que són pocs minuts, vull dir, dura molt poc això, llavors això és el que no ho entenc.
Mira, anem a escoltar el que ha dit Xavi avui a la sala de premsa per, no sé si justificar el que ha passat especialment a la primera part, però ha parlat d'un problema de mentalitat.
La segona part, la mentalitat és bona, però ja, perquè ja tens una urgència, no? Quan ja, el primer minut ja has de tenir aquesta mentalitat, no? I ho hem parlat moltes vegades, de dir, anem a pel partit, que es demostri que anem a guanyar el partit, no? A la segona part es veu que el Barça vol guanyar el partit, no? Que vol marcar. La primera, sí, a ratos, a estones, no? Però això és el que no podem permetre. Crec que hem de millorar, hem de ser autocrítics, jo el primer, que sóc el màxim responsable, però hem de millorar el punt, evidentment, és insuficient.
Esclar, el problema és que quan gairebé totes les primeres parts surten malament, potser és que el pla de partit no ha sortit com els jugadors s'esperaven.
Sí, i a mi el que em preocupa és que Xavi, després de cada partit, després de cada ensopegada o no, o havent guanyat, com per exemple el camp de la Real o contra l'Alavés, ell reconeix a la sala de premsa que no han estat bé i que han de ser autocrítics i que han de millorar, però és que no arriba aquesta millora. No. Jo aquesta temporada al Barça li recordo dos partits bons al camp del Betis, a Montjuïc contra el Betis i a Montjuïc contra l'Anvers, que sí, que són dues golejades, però sí, jo l'últim partit una mica en bon joc li reconec que és el que perd el Barça, els primers 60 minuts contra el Real Madrid. Jo crec que el Barça és molt superior al Madrid i fa un bon partit, però també és cert que, clar, que els partits no duren 60 minuts, duren 90.
Seré generós, el dia del Sevilla que guanyes 1-0, aquell dia, sí, dels que guanyes per la
correcte,
mínima,
correcte.
També és un partit,
sí, és un partit que pots guanyar per més gols.
No em fixo tant en el resultat, però clar, és que fixa't el que estàs, vull dir, estàs gratant, i no és que portem 5 partits jugats, ni 10, estàs gratant dins del calendari.
No, i sí que és cert que el Barça ha tingut moltes lesions, i lesions de jugadors importants com Frenkie, com Pedri, com Araujo ha estat lesionat en algun moment, però, ostres, quan va començar la temporada, aquí sempre hem dit, i jo diria que el Barça tenia equip i plantilla aquesta temporada per guanyar la Lliga, i per, no dir guanyar la Champions, però per estar, bueno, com a mínim per arribar a quarts, i les coses no estan anant bé. Per què? Doncs Xavi ha de trobar les solucions, ell ho diu, en cada roda de premsa diu que ha de ser autocrític i que ell és el primer que ha de trobar les solucions. però van passant els partits i la temporada, la Lliga com a mínim ja ha arribat al primer terç.
Sí, avui, per cert, amb uns quants jugadors que no han sortit d'inici perquè...
Bueno, però saps per què?
Perquè, per la càrrega física per... i també pel que ha de venir.
Exacte, sí, perquè jo crec que Xavi, sense reconèixer-ho, no diré por, però sí que té respecte al partit de dimarts contra el Porto. És cert que és molt difícil que el Barça no es classifiqui per vuitens, perquè després té el partit contra l'Anvers, que estarà eliminat i que és un rival molt inferior al Barça. Però ai, 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 si punxes amb el Porto, jo crec que li té molt respecte després de portar dues temporades consecutives sense arribar, sense passar la primera fase. I, home, ha reservat a uns quants, eh? Ha reservat a Gundogan,
sí, sí, sí.
Ha reservat a Araujo, ha reservat a Koundé, ha reservat...
Després mires els 11 i dius...
Sí, no, molt millor, evidentment, el del Barça i el del Rayo.
I a banda que tots aquests, la majoria menys Araujo, han sortit després de la segona part. Hola, Lu Martín, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Perdoneu, el tràfic.
Bona nit. No, sí, Barcelona a vegades està impossible, eh?
Buah, tremendo. Tremendo. Les Rambles són tremendes.
Tremendo també el Barça. Què t'ha semblat avui a l'equip a Vallecas, Lu?
Reconeixible. Més de lo mateix. Però jo no estic tan d'acord que el Xavi hagi reservat gent pensant en el dimecres. Jo crec que el Xavi ha fet un equip per guanyar Vallecas, però no ha guanyat. Jo crec que amb el que ha tret era per guanyar i no ho ha aconseguit. Ha tret el gran Rick de Bluff i una altra vegada pues, bueno, ha donat el que ha donat i crec que ha tret a jugadors que havien de guanyar aquell camp. Perquè clar, aquí ja comencem a mirar l'entrenador.
Bluff és Frenkie de Jong, sabem l'apreci que li té al Lu. Ho dic perquè hi haurà
sí, un altre cop, el millor del partit.
MVP del partit.
MVP del partit. M'hi pixo amb el MVP del partit.
En la teva defensa he de dir que ell, quan ha sortit a valorar
el sí, ha fet una autocrítica molt gran. Pues que
ha dit que no està fino.
No està fino, porta 5 anys fent el tossino. No està fino. Però clar, que com aquí li riem les gràcies... Oh, que bé ha jugat, perquè avui he sentit que ha sigut el millor jugador del partit a RAC1.
Normalment sol...
Sí, normalment sempre és el millor jugador del partit.
Quan el Barça juga malament sol destacar, diguéssim.
Sí, destaca molt, perquè és molt, molt guapo, ha sigut pare, és un gran jugador, però porta 5 anys sense resoldre un partit. Perquè avui, quan ha sortit Gundogan 10 minuts, ha donat dos passes de gol, ha tirat de l'equip cap endavant, però... un altre cop ha sigut el pitjor del partit. Home, no sé, ja cansa aquesta cantinela, eh? Aquesta cantinela de que ja hem començat a mirar l'entrenador, sembla molt bé, l'entrenador potser no està resolent problemes. I els jugadors? Quin jugador està arreglant problemes? Cap. Bueno, potser el porter avui. Perquè, bueno, tampoc és que hagi fet gaires coses, però,
no ha tingut massa feina.
No ha tingut massa feina, però tenia un marrón.
Sí, això sí.
I no s'ha fotut en cap marrón.
No, no, no. I per mi Lamin ha estat prou bé.
Prou bé, però Lamin li donarà la pilota a algú o continuarà treballant per ell mateix? Perquè, clar, això també em fa molta gràcia. Lamin per qui treballa, per l'equip o per ell? Per fer la seva jugadeta. Perquè no en treballa per ningú.
I ara quan deies...
Li ha donat un passe de gol a algú des de que ha debutat amb el primer equip? No, sí, eh? Home, no. Fem les estadístiques. A qui li ha donat un passe de gol a Lamin? Perquè treballa per ell mateix, eh? No treballa per ningú. No,
jo no ho veig així, eh?
A les estadístiques me remito. A qui li ha donat un passe de gol a Lamin? A ningú des de que ha debutat. Perquè arriba a l'àrea, fa el recorte, recorta cap aquí, se'n va cap allà... Quin passe de gol ha donat?
Una de les grans virtuts de Lamin, que encara ens han demostrat, és que és un gran passador.
Pues coño, que me lo demostre.
Bueno, té 16 anys, vull dir... Jo crec que avui, per exemple, avui jo crec que ha estat ja, dels que ha donat més la cara...
Amb l'excusa de té 16 anys, s'enfada amb el professor, no va al col·le i la culpa no és d'ell.
Mira, em diu el Jové que va donar una assistència a Gavi.
Hombre... Perfecte.
El jove que té totes les dades i
vale.
Diguéssim que...
I quants partits porta?
Però tu veus que està jugant molt individualista?
Jo sí, no veig molt. Avui, per exemple, ha fet una gran jugada i tenia dos línies de passe i ha tirat
aquí, li ha faltat, li ha sobrat un regat.
Ha arribat una mica forçat aquí.
Però és que és avui, és l'altre dia, li sobra sempre un regat. Bueno, ell, que ha d'aprendre. Però no li riem les gràcies.
Però no és un jugador.
Traiem-li el mòbil al nen de 16 anys. Traiem-li el mòbil. I això és un debat que aquesta taula, els matins, amb el Basté, cada dia el sentim. Traiem-li el mòbil, no li riem les gràcies. Perquè és que si li riem les gràcies, mai donarà la pilota quan arriba a l'àrea. Que aixequi el cap.
Més enllà, però, de Lamin i de Frenkie, quin és el problema perquè l'equip... És a dir, jo entenc que sí, hi ha jugadors que estan malament, però quan tots gairebé estan per sota del seu nivell habitual, el problema és col·lectiu.
Efectivament. Però jo no sóc l'entrenador del Barça i ni el segon entrenador del Barça que l'expulsen, ni... No ho sé, de veritat, no... Jo l'únic que sé, com a periodista, és que això no funciona. Però em preguntes per què no funciona? No ho sé, tio, no he fet el curs d'entrenadors.
Després li preguntarem a l'Àlex Dalmas, vindrà a fer una classe tàctica de veure què ha passat avui a Vallecas i li preguntarem per la solució. Fem una primera pausa i ara de seguida tornem.
Tu diràs, amb Gerard Vallès.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, va en cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Atreveix de viure l'emoció sobre dues rodes. A Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, emporta't la teva nova moto amb preus excepcionals i les millors condicions de finançament. No esperis més i aconsegueix l'abans que s'acabi l'any. Vine a un dels nostres concessionaris de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí o truca'ns al 93 720 75 80. T'hi esperem!
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Arriben els Black Weeks als tallers del Grup Driver de Catalunya. Renova els teus pneumàtics Pirelli a drivercenter.es i estalvia un 20% utilitzant el codi Pirelli20. Una oferta que no pots perdre't. Només fins al 30 de novembre pots viure la millor experiència de conducció al millor preu. Grup Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten
Viatja bé, amb Esther Muñoz des de la 50ª Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatja bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatja bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
22.084. 22084. De la sèrie 15015.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
El hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera, inconscientemente, bajas un poco esta mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador, ni los futbolistas a nivel personal e individual, ¿no? Hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una evidencia.
Això és el que deia Xavi també de la sala de premsa de Vallecas, era la continuació del missatge de que el problema era de mentalitat, que a les primeres parts l'equip no sortia com havia de sortir als partits, i afegia que la Lliga que es va guanyar l'any passat i també la Supercopa, que són els dos títols que es van guanyar, afectaven aquesta mentalitat. Jo pregunto, amb una Lliga i amb una Supercopa es pot tenir la panxa plena per no només sortir a Vallecas, sinó sortir a uns quants camps de primera a veure-les venir?
No, i haurien de... Els haurien de... Si és veritat, que sí, no sé si és veritat
per
o
això,
no,
per això, sí.
Els haurien de posar com a exemple els jugadors que van vestir aquesta samarreta no fa pas gaire, com Messi, com Messi, com Piqué, com Puyol, com Busquets, etc, que van estar... quants anys guanyant i no es van cansar de guanyar. Però jo no crec que sigui un problema de panxa plena, perquè a total has guanyat una Lliga i sí, una Supercopa, que és, va fer molta il·lusió perquè portaves uns anys sense guanyar res i perquè li vas guanyar al Madrid jugant molt bé, però no deixa de ser una Supercopa. Per exemple, el pitjor partit per mi de la temporada és Hamburg contra el Shakhtar, i no és un partit ni de Lliga ni de Supercopa, és un partit de Champions, que aquí no tens la panxa plena perquè t'has quedat fora les dues últimes temporades de vuitens de final. Jo insisteixo, jo crec que és un problema de joc, no de mentalitat.
És que a més jo crec que aquest equip és un equip que ja la temporada passada li passava, o juga el 200% o no li dona, o sigui, no és tan bo i el que es passa ara és que jugues 20 minuts, jugues 30 minuts un partit, i és que no t'arriba, i jo no crec que tampoc sigui una qüestió de que tinguin menys gana, jo no ho crec tampoc, vull dir, seria imperdonable que fos això. Jo crec, el que crec és que pel que sigui, aquest any no els hi surt res, o sigui, l'any passat sense fer un joc brillant, com a mínim eres sòlid, però és que ara encaixes gols d'unes maneres molt absurdes i després no tens suficient joc com per guanyar bé el partit, perquè en altres èpoques et marcaven un gol, et marcaves tres i cap problema, però ara tens molts problemes per marcar dos gols, en un partit.
A mi em passa una cosa, i comentava a la redacció, per exemple, avui Rafinha, no? Surt de revulsiu i m'agrada. Ferran, quan surt de revulsiu, també m'agrada. És a dir, tots els jugadors que a vegades s'incorporen a les segones parts m'agraden. Però clar, quan em passa això, és que hi ha un problema. Perquè no pot ser. Aleshores, ara Rafinha diria, Rafinha s'ha guanyat l'oportunitat, sí, de jugar dimarts contra el Porto. Però a veure Rafinha què fa d'inici contra el Porto. O si és Ferran qui torna a aparèixer en els últims 20 minuts, no? jo crec que hi ha d'haver jugadors que transcendeixin el Barça des del minut 1 en un partit.
Sí, sí, no, no. Per exemple, l'ho deia abans, Gundogan ha sortit i ha estat bé, també. O sigui, de fet, és, no és casualitat. M'imagino que el Barça el, és, deu ser l'equip possiblement que més gols fa en els últims... l'últim quart d'hora del partit, perquè ha marcat moltíssim més.
És l'equip de tota Europa, de les 5 lligues europees, que més gols ha marcat en l'últim quart d'hora. O sigui, és que el Barça pràcticament la meitat dels seus gols, o més de la meitat dels seus gols, els marca l'últim quart d'hora. Però això vol dir que la resta del partit no estàs ficat, no estàs bé. Acabes bé els partits, però perquè ja sempre vas allò amb el marcador en contra.
És un equip que arriba per necessitat, no?
Sí. O per urgències.
Ja, per urgències. Però clar, el Xavi també parla d'algunes coses que no tenen que veure moltes vegades amb el joc, no? I aquest és un equip que ha de jugar bé, perquè si no juga bé, al final no guanyes, no? I ha de jugar bé, i no juga bé. Perquè aquesta inconsistència que té no és de llarg recorregut, és de curt recorregut, perquè amb els 90 minuts és inconstant. Però històricament, i històricament em refereixo amb la història de l'època Xavi, en cada 90 minuts és inconstant. I ho ha sigut sempre. En cada 90 minuts té moments d'inconsistència, no sé si diu així, però té moments que en cada 90 minuts juga bé, juga malament, és irreconeixible. Perquè és un equip irreconeixible per moments. Ja no per partit, per partits. Pot tindre un partit bo i un partit dolent. No, no. És que té moments bons i moments dolents.
És que estic segur que podríem fer un reportatge de totes les rodes de premsa de Xavi, de avui m'agrada la primera part, avui sí. M'agrada la segona.
Sempre ho acaba
l'última mitja hora.
Hem tingut 20 minuts... Vale. I tu, al final arriba un moment, dius, bueno, jo no crec que el Xavi vol que això passi.
No, home, clar, home, segur que no.
Evidentment que no.
Pues aleshores... Arribo a la sensació que és que els jugadors són mentalment febles, són, no entenen res, són bobos. Què hòsties li passa a aquests jugadors?
Gundogan, jo crec que entén el joc i ho ha demostrat.
Sí, però Gundogan juga un dia sí i un dia no juga, a l'altre juga un dia sí i un altre no juga, De Jong juga sempre i sempre la caga, Araujo... quan juga, sí, però no. A lo millor és que no sé si la selecció del personal...
Tu defenses la teoria també una mica de... No sé si és el que hi ha, però de que potser la plantilla no està completa?
És lo que ahí lo dijo uno, que lo echaron después de volver de Vallecas de perder.
Sí, ¿vale? En un avió.
Però ese tenia lo que tenia, però és que ara ja no tenim lo que teníem, ara ja tenim una altra cosa.
Clar.
No ho sé. Jo no sóc entrenador de futbol. Jo t'explico el que veig, i el que veig no m'agrada. Però no m'agrada mai. Perquè jo sé que quan veig la Real Societat és reconeixible, quan veig el Getafe és reconeixible, quan veig l'Atlètic de Bilbao és reconeixible. Bueno, Getafe és reconeixible, m'agradi o no m'agradi.
Però no, sí, té tota la raó, i està fent bona temporada. Però...
Hi ha 6 equips de primera divisió, inclòs el Rayo Vallecano, que és 8è, em sembla, que quan el veig jugar, sé el que juga. Però quan veig jugar al Barça, no sé a què hòstia juga. No ho sé, perquè un dia dic, hòstia, guais, però és que a la mitja hora de veure el partit ja no sé a què juga. Poso la tele i veig el Barça i dic, què és això? Però en canvi, als últims 15 minuts del partit dic, hòstia, esto mola. Però comença la segona part i ja no mola.
És molt irregular.
Però és irregular dins
del partit. Dins del partit, és el que dèiem abans.
Del mateix partit.
I també dic una cosa.
Però jo no sóc entrenador de futbol, eh?
No, jo crec que el partit d'avui és... l'únic partit dels últims on el Barça jo crec que ha merescut més del que ha tingut, perquè el dia de la Real Societat guanya i no ho mereix, el dia de l'Alavés guanya i segurament tampoc no ho mereix. Jo crec que avui honestament el Barça ha merescut guanyar, perquè el Rayo, a diferència d'altres partits contra el Barça, per mi ha fet un partit correcte, discret, no ha estat...
Però és el Rayo,
però és que el Barça ha estat, ha estat millor sense ser un Barça.
Sí, però tu acabes Francisco de veure el partit avui i mires el calendari i dius, ui, mamita.
Sí.
Jo potser és una xurrada, el que dic.
No, no.
Però a mi hi ha una cosa...
Tu, xurrades, tu has dit una xurrada en ta vida, excepto en la fiesta mayor de Salou.
No la recordem, aquesta. La vol explicar el Ferran?
No, jo anava... Potser és una xurrada perquè és una cosa que... És una jugada. que per mi denota certa, no sé, cert temor a que les coses no vagin bé d'inici. És a dir, a mi la jugada que està fent servir el Barça en els últims 3-4 partits per començar el partit, el Barça, que jo sàpiga, vol tenir la pilota. I quan treu de, de centre, és jugar cap endarrere i a tocar i a tocar. Els últims 4 o 5 partits, em sembla que són, és jugada, em sembla que avui li ha tocat a Oriol Romeu, altres vegades li toca a Araujo,
avui
fer una
almenys,
pilotada.
Avui
com a mínim l'han perdut, però no ha sigut gol.
No, perquè
l'altre,
i et diré una cosa.
Perquè va haver un partit que va ser gol.
En comptes de semblar una pilotada de rugby, ha estat un canvi d'orientació que la rifa però, és igual, però home, com a mínim no m'ha fet tan mal als ulls com
a altres dies. És una declaració d'intencions estranya.
És el que dic, o sigui, potser és una xorrada, però no. Per mi és, una, és un símptoma que com a mínim en els primers minuts hi ha debilitat, perquè el Barça el que vol sempre és tenir la pilota i l'està rifant als 30 segons.
Sí, sí, absolutament.
50 segons
veus,
de pausa.
Veus com dona una xorrada?
No. Tu has, ni a la festa major de Salut m'has dit.
50 segons i truquem a l'Àlex Dalmas, li preguntarem
que ens il·lumini,
i que ens digui què li passa a aquest Barça. Ara tornem.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt. Salomon, passió per la muntanya.
RAC més 1, podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs. Amb Gerard Vallès.
Minuts per sobre de 2:15 de la nit. Aquí seguim a la tertúlia del Tu Diràs parlant d'aquest Rayo 1 Barça 1 amb el Lu Martín, el Jaume Marcet i el Ferran Correas. I afegeixo també la veu d'un dels col·laboradors també del Tu Diràs, l'Àlex Dalmas. No, encara no el tenim. Encara no el tenim. Em diuen, de seguida el saludarem. No, és que ja...
Està buscant les solucions
tàctiques. Està pensant encara.
Jo vull que m'expliqui el que pensa d'aquesta jugada, perquè...
De la jugada
inicial. Gent al·lucinat que el Barça faci això.
És que insisteixi, no? Que insisteixi cada partit.
Sí, sí. De fet, va haver un partit que li va sortir tan malament que va acabar amb gol del rival.
Sí, va ser el dia de l'Alavés, no?
Sí, el dia de l'Alavés.
No fa tant. No, la veritat és que sí. I jo crec que hi han d'altres coses a comentar. Per exemple, què li passa al Barça a l'últim terç, no? De camp, quan arriba a zona de 3/4, perquè no acaba de...
Això ho comentàvem ara i ho hem comentat abans d'entrar. Jo he vist el partit avui perquè coincidia més o menys amb el City-Liverpool i teníem a la redacció les dues teles posades, una al Barça amb l'altra al City, i la velocitat de pilota amb la que la mou l'equip de Guardiola i fins i tot també el Liverpool no té res a veure al Barça, però no només és la velocitat de la pilota, sinó que són els moviments. O sigui, el Barça té la pilota, Gundogan, De Jong o Romeu o qui sigui, i estan tots quiets, tots parats. El City és un constant, el que deia, bueno, però li passa a molts equips.
No,
és un constant.
Amb la Premier, perquè tu la Premier tens la velocitat per 8. Aleshores et sembla que sí, has jugat més ràpid, però és un problema de la teva tele, que la tens més ràpida.
Hola, Àlex Dalmas, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Bona nit, bé, aquí intentant resoldre els problemes futbolístics del Barça. Hem demanat el comodí, hem demanat el teu comodí. D'entrada, mira, preguntar-te pel mateix que els he preguntat al Jaume, al Ferraní i al Lu. El Xavi diu que és un problema de mentalitat, de que el Barça no hi va prou, de que no surt com ha de sortir a buscar els partits a les primeres parts. Tu ja estàs d'acord o quin creus que és el problema?
Jo crec que hi ha més que això, crec que hi ha un problema també futbolístic, segurament hi ha un problema mental, i un problema de mentalitat, i més si ell ho diu, doncs si ho constatarà. Crec que és un missatge que fa portes cap a fora, però és evident que hi ha un problema futbolístic, hi ha un problema de sistema, que no tot s'explica a través de la mentalitat.
Ara el Ferran estava parlant d'aquesta jugada de la centrada inicial que fa el Barça a l'hora de començar els partits, que avui també hi ha hagut un desplaçament en llarg. A tu, com te l'expliques, aquesta jugada? A tu t'agrada que el Barça faci això?
És que per mi és un punt de debilitat.
Sí, a veure, jo no faig aquesta lectura, jo faig que és una... És una jugada que posa pràctica per anar a camp rival de seguida, tot i així, per mi no és rellevant, és a dir, a mi ni m'agrada ni em desagrada. Crec que no t'aporta massa cosa, perquè és molt difícil que puguis aconseguir marcar en aquesta primera jugada. Per tant, no ho sé ben bé tampoc quina és la raó. Imagino de jugar camp contrari a la primera jugada, però vaja, no... Jo no focalitzaria aquí, perquè crec que hi ha bastanta més cosa que això.
Què li passa a Àlex al Barça en l'últim terç especialment? Perquè sí que després s'instal·la camp contrari, però què li passa a l'últim terç?
Mira, per mi és el principal problema actual de l'equip, a l'últim terç i sobretot la fase en pilota. Per mi, des de fa setmanes, ja sabeu que estic dient que jo veig un equip massa estàtic, un equip que tira massa de joc de posició just en aquesta última part de camp, perquè el joc de posició està molt bé per la zona 1, zona 2 de camp, però quan arribes a l'últim terç hi ha d'haver-hi més dinamisme, més intercanvi de posició, més circulació. Mira, hi ha una dada que sabeu que quan vinc a les post-champions m'agrada donar, que són els contactes per passada que ha tingut l'equip. Avui he jugat a 1,35, és un registre altíssim. És a dir, què vol dir això? Que el joc ha estat lent, que la circulació de pilota ha estat lenta. I en la circulació sempre va lligada al posicionament. Jo crec que l'equip es posiciona d'una manera que els rivals ja saben. És a dir, per mi, crec que hi ha dues bones notícies en el partit. La primera d'elles és que Xavi prova una cosa nova i, per tant, això vol dir que és conscient de que s'ha de moure la pissarra, perquè crec que li urgeix al Barça ara moure la pissarra. I l'altra és que veiem que prescindeix d'un dels dos Joaos, que no ho havíem vist, no? Crec que hi haurà molts partits o molts trams de partit on el Barça haurà de jugar sense un dels dos, perquè va sent un equip desequilibrat. Per dir-ho d'alguna manera, jo crec que el quadrat, tal com l'entenem, el quadrat de Xavi tal com l'entenem, amb aquest vèrtex esquerre que ve a dins, ja no sorprèn els rivals i que, per tant, ha de buscar coses noves. És a dir, en resum, un problema de sistema, o sistema actual, que ha funcionat fins ara, però que ara ja no sorprèn, i dos, problema de dinamisme. Veig amb l'equip massa estàtic.
Avui, a la segona meitat, i crec que ho ha comentat Xavi a la roda de premsa, en comptes del quadrat hem passat al rombe, sembla que estem fiquem fent geometria.
Què és això del quadrat, exactament? Perquè avui a la roda de premsa li han preguntat a Xavi què problema ha tenido en atacar el cuadrado. Què hòsties és atacar el cuadrado?
Respon, Àlex.
El quadrat, ¿qué es el cuadrado?
Bueno, porque mis cojones cuadrado, a veces son cuadrados, pero no se lo cuento a nadie. Bueno, al psiquiatra. Però.
Sí, a ver, el cuadrado es la forma aquesta que fa servir el Barça per atacar, que els tres...
Sí, però no han preguntat atacar al cuadrado. Esto ya me supera.
Ah, atacar al cuadrado. El cuadrado és aquestes zones on acostuma a rebre Pedri o Gundogan, és a dir, això entre lateral central del rival, en aquesta zona entre lateral central del rival i a la part avançada de camp, no? És una zona concreta. És a dir, un quadrat, ja t'has d'imaginar, un quadrat entre el lateral, el central i la línia mitja del camp del rival.
Fer-ho malament. Tot.
No, potser li va funcionar l'1 en alguns partits, no, però diguéssim que la repetició del mateix esquema, del mateix sistema en atac, diguéssim que ja el rival es planteja... No? Francisco segurament dilluns quan es va seure va dir, va, el quadrat de Xavi, es col·locaran així, no? I això és el que entenc que molts entrenadors fan cada setmana que quan s'han d'enfrontar al Barça, no?
Exacte, és a dir, jo ho batejaria així, diguéssim. És un tema que no és ni bon ni dolent, és a dir, moltes vegades ha funcionat, fins ara el Barça li ha funcionat. De fet, va ser un patró d'èxit per treure el Barça la temporada.
Sí, però el quadre el que és atacar amb dos interiors i dos migcentres, o com va el tema?
Sí. Sí, sí, d'alguna manera.
I per què no li diem així? Per què parlem de Cuadrado?
No, perquè és el que diu Xavi, no? És el com l'ha batejat Xavi una mica, no?
Dos més dos.
Sí.
Quatre.
Sí, i es coneix així, Lu.
On es coneix
això? Ja ho feia servir Luxemburgo amb el Madrid.
Sí, però això no es coneix, el curs d'entrenadors. Perquè al meu bar no es coneix com el Cuadrado.
És tot això de la pressió del bloc, sí, bloc baix,
el bloc és alt, això, en la mina també hi ha bloques alt.
És la terminologia aquesta del futbol modern.
Avui està hater el Martín.
Sí. No, és que de veritat, li estem donant unes voltes al futbol que m'hi pixo, eh?
Àlex et preguntava per el romba aquest que ha fet servir Xavi a la segona part, sí. Col·locant, no sé exactament, crec que Pedri, no?, a la zona de mitja punta. Què buscàvem, això, exactament?
Sí, ha posat a Pedri, no, buscava trencar una mica l'estructura aquesta, no? Jo crec que ell ho sap, i el moviment que fa avui amb De Jong i Cancelo crec que és la primera senyal. Dins de les males notícies, a mi i els que intentem analitzar el futbol hem d'anar una mica més enllà del resultat, no? A mi el moviment que ha provat baixant a De Jong a la base i pujant a Cancelo, a mi m'ha agradat. Jo crec que pot sortir bé. De fet, el Barça avui millora en sortida de pilota. Perd tres pilotes De Jong, és cert, però jo crec que són producte de la inactivitat. Quan De Jong estigui bé, no perdrà ni una d'aquestes, i millora la sortida. I allunyar Cancelo de la primera passada, en canvi situar-lo al mig, perquè allà ell en conduccions sí que et genera i tal, a mi m'ha agradat. Buscava tancar una mica això, perquè és bastant evident que tots els rivals t'esperen aquí. I de fet avui és curiós, perquè el gol de l'empat del Barça arriba en una anomalia del Rayo, que havia solucionat molt bé cada vegada que el Barça fa aquesta jugada que tots coneixem ja de memòria, no? Que és que el Joao Félix ve cap a dins, arrossega i entra Valde. Doncs totes les havia solucionat bé, i en una que s'enganxa i es deixa arrossegar, entra Valde i situa aquesta centrada, no? Trencar una mica amb allò. Jo crec que ell mateix ho sap. Ell sap que l'equip s'ha convertit en previsible. Jo li afegiria que crec que s'ha de moure més, ha de moure més la pilota, i s'ha de moure més. Fixa't que el Barça actual ni en el pla col·lectiu ni en el pla individual està desbordant. És a dir, és un equip que no té regatejadors, perquè si tu tinguessis dos, tres jugadors que et generessin per si sols superioritats, no et faria falta ser tan dinàmic, però no en té ara el Barça, només té Lamin i poca cosa més. Per tant, si no tens una cosa ni l'altra, acabes sempre visible.
I les comparacions són odioses, però fa 15 dies aquí a Vallecas hi va jugar el Girona. És veritat que va rebre moltes ocasions, però també li va arribar al Rayo amb molta facilitat. Més enllà de que el Rayo li pogués jugar més tancat al Barça o més obert al Girona, més enllà d'aquestes coses, què fa tan bé el Girona en atac que el Barça no fa en aquesta fase ofensiva?
Mira, doncs ara entrarem en detall, eh? Per mi, per dir-ho a grosso modo, el Girona és tot el contrari al Barça. És a dir, si el Barça ara mateix és previsible, el Girona és imprevisible. Per què? Perquè saps que et sortirà per al partit, però no saps com et farà mal. Té moltes maneres de fer-te mal. És a dir, moltes vegades, o la majoria de vegades, veiem a Miguel que ve a dins a fer aquesta superioritat, però altres vegades ho hem vist que no ho ha fet per l'esquerra, sinó que ho ha fet per la dreta amb Arnau. Altres dies ha jugat amb tres centrals i dos carrils. Em refereixo que va canviant, i que el futbol actual et reclama una mica això. El Barça el patró que li havia funcionat la temporada passada, tothom el coneix i tothom li contrarresta, i li contrarresta amb facilitat. El Girona és molt difícil contrarrestar-lo, més enllà de que òbviament el Girona aquesta temporada doncs està fent coses noves que els adversaris el tenen fora de lloc, no? I que juga molt bé. Per mi és l'equip que ataca millor, i per mi és l'equip que ataca millor als blocs baixos o a les defenses o com li vulgui dir-lo.
No sé si blocs baixos, no seria ben bé la paraula que utilitzaria. Acabo, Àlex, a darrere, què creus que s'acabarà instal·lant? La defensa amb els tres centrals o aquest Valde més Cancelo?
Veurem què s'instal·larà. Si em preguntes a mi sempre m'agrada sortir i tancar amb tres, és a dir, jo els dos laterals ofensius només els utilitzaria per partits molt favorables, partits a casa on tens molta superioritat, on hi ha només un punt a despenjat. Si no, per mi la fórmula és un lateral que sí que tingui llicència per pujar i l'altre que et tanqui, és a dir, amb els jugadors que té avui o ara mateix el Barça, a mi m'agrada una combinació Cancelo Íñigo, per exemple, a l'altra banda, o Valde Koundé.
Val? Perquè, és clar, aquesta és l'altra. Sempre tria Xavi la profunditat per la banda esquerra, però per la dreta, diguéssim que moltes vegades, no, el lateral no puja, sempre hi col·loca algun extrem dret desequilibrant allà. Aleshores els rivals ja també saben una mica com s'han de col·locar.
Absolutament, i això que has dit és una de les coses que el Barça podria provar, és a dir, canviar el costat per on es desplega, o canviar durant el partit, o fer d'una altra manera, o trencar el quadrat i passar el triangle, o d'una altra... Jo crec que urgeix, és a dir, el primer problema, jo crec que tot penja del tema de sistema. A partir d'aquí, de totes les altres coses que el Barça no està fent bé, però si tu d'entrada ets un equip que vols dominar, vols atacar, però és que el rival ja t'espera on tu vols fer mal, ja comences, diguéssim, molt limitat.
9 minuts i la mitjanit. Àlex Dalmas, gràcies per il·luminar-nos una mica i una abraçada. Et seguim sentint aquí el tu diràs pel tirament. Una abraçada, que vagi bé, Àlex.
Un plaer, Gerard, una salutació a tots.
L'Àlex Dalmas, en directe al tu diràs, per resumir, un equip previsible, no? Després podem parlar de moltes altres coses, però ell el que ens deia que és un equip previsible, que ja fa molt de temps que ho és, i és veritat, no? Avui és veritat que Xavi toca alguna cosa a la segona part, però és un equip previsible, i especialment el tema del dribbling, no? De l'intentar ser desequilibrant, això no ho té el Barça. Lamine, avui hi ha hagut alguna jugada i a mi ja m'ha entrat en el debat de si podia ser més clarivident a l'hora de filtrar alguna assistència als companys, però clar, és que a banda de Lamine, sí que Rafinha, per exemple, avui ha trencat l'espai i li ha donat aquest dinamisme que li faltava al Barça.
Però, per exemple, jo em preguntaria per què, per exemple, amb Espanya Lamine acostuma a jugar millor que amb el Barça o altres jugadors, perquè crec que els extrems, o tens un extrem amb un regat supersònic, han de rebre la pilota més a dalt i amb ajudes. O sigui, Lamine moltes vegades rep la pilota, o també Joao Félix, i no tenen una segona solució. Se l'han de jugar ells sols i sempre tenen dos marcadors a sobre. Jo crec que has de circular la pilota més ràpid perquè rebi l'extrem i pugui tenir solucions. I crec que han de baixar massa a rebre, i llavors tenen molt espai per endavant i molts jugadors defensant, i després quan la reben tenen molt poques ajudes, i o ets, no ho sé, una meravella increïble, que avui en dia hi ha pocs extrems així, o és molt complicat. Per mi és que els hi arriben pilotes i acaben fent sempre la mateixa jugada de centrar o d'intentar tornar la pilota enrere perquè no tenen altres opcions. Per mi no és tant problema que no tinguem dribbling, sinó és que arriba la pilota i arriba, quan arriba no arriba en bones condicions.
És molt fàcil, és una qüestió de temps i d'espai.
Sí.
És ajuntar el temps i l'espai. Si tu generes la possibilitat de que el temps s'ajunti amb l'espai, és tot més fàcil.
I això, bueno, s'aconsegueix?
Però això és bastant difícil.
I això s'aconsegueix amb entrenaments, amb repetir-ho una i una altra vegada l'entrenament, i amb crear certs automatismes, que és el que jo també vinc reivindicant, que jo no veig.
Et doni la possibilitat d'arribar, d'ajustar el temps amb l'espai. Però bueno, això no és una cosa que m'hagi inventat jo,
això
m'ho han explicat. No he acabat d'entendre, però jo el dic que, i quedo a puta mare
de l'Àlex. El que per mi és important també el tema de la mobilitat, que és el que estava intentant dient abans.
Et permeteix generar la possibilitat d'obtenir un moment de temporalitat per aprofitar
l'espai. Et permet tenir més opcions.
Clar.
Ell ha dit que, crec que té tota la raó, que el Barça és massa estàtic. Quan abans estava parlant del City no només parlava de la velocitat de la pilota, sinó que tu veus perfectament quan un jugador la dona i surt a buscar a ocupar un altre espai i a deixar un altre espai. En el Barça, si un té la pilota i els altres cinc que té per davant estan quiets i mirant-se-la i esperant rebre la pilota al peu, doncs no hi ha espais.
I per mi hi ha una cosa també, jo crec que molt important, que l'any passat, la temporada passada, sense fer un gran joc, el 80% dels partits de Lliga el Barça tenia, sempre anava amb el marcador favorable, perquè no encaixava i perquè marcava el primer gol, i llavors tu podies, hi havia moments que paties molt, és veritat que t'havies de tirar enrere i paties, però tenies el marcador favorable. Aquest any crec que m'agradaria veure quants minuts el Barça ha anat amb el marcador.
Però tampoc jugaves bé.
No, però sense jugar molt bé, però tu tenies el marcador favorable. Aquest any és que sempre vas a remolc, mai marques el primer gol i llavors pots controlar el partit, que el rival s'hagi d'obrir i deixi més espais, mai, sí, sempre vas al revés.
Xavi ho ha dit avui, que sempre és millor jugar amb el marcador a favor.
És que aquest any mai ho està aconseguint.
És que l'any passat tampoc controlaves els partits amb el marcador a favor.
Però més que aquest any.
Sí, perquè tenies el marcador a favor.
Sí, clar.
Però aquest any,
tampoc el controlaves com a tu t'agrada.
L'exemple és el dia de l'Alavés. Els últims 10 minuts del dia de l'Alavés, 2-1...
Sí, tampoc. El marcador favorable no va jugar bé, també. Però hi ha molt pocs espais del partit on tu marquis primer. O sigui, sempre et marquen i llavors has de remuntar i està clar que... Sí, acabes marcant gols al final, però no és suficient.
De fet, dels 4 empats fora de casa, en 3, un no perquè 0-0, en els altres 3 comences perdent.
Sí,
a Granada al minut, el segon no sé quants, i després a Mallorca també comences perdent, empates i a la següent jugada et tornen a fer el 2-1 i avui també vas perdent.
Gairebé la mitjanit i no hem parlat de l'arbitratge. En parlarem, però vull parlar també una mica de Lewandowski i també d'altres qüestions abans d'anar a l'arbitratge i a les jugades polèmiques que hi ha hagut avui. Serà després de la publicitat.
Tu ho diràs amb Gerard Baller. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Sent l'emoció de la carretera amb motor Múnich i motor Múnich Cadí.
Aprofita aquests dies màgics per uns descomptes increïbles i més que màgics en tota la gamma de BMW i Mini. Vine a un dels nostres concessionaris abans de final d'any a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Vic. El viatge dels teus somnis comença aquí.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
Arriben els Black Weeks als tallers del Grup Driver de Catalunya. Renova els teus pneumàtics Pirelli a drivercenter.es i estalvia un 20% utilitzant el codi Pirelli20. Una oferta que no pots perdre't. Només fins al 30 de novembre pots viure la millor experiència de conducció al millor preu. Grup Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...